muy potente en el juego aéreo, siempre bien colocado, gran salida de balón, agresividad. Bueno, creo que es un gran fichaje que ha de refrendar, evidentemente, a lo largo de los partidos, y contento de la aportación de todos los jugadores.
Bueno, aquí, Mister Jordi Blanco, el Diario Sport. Hace un momento hablabas de Luis Suárez y destacabas lo que no se ve, lo que no es tan mediático, trasladando esto a Leo Messi, que ha marcado dos goles, ha dado algunos pases más. ¿No consideras que, en general, su partido ha sido soberbio por la forma en que se ha expresado durante todo el partido? Una forma sorprendente.
No, ese es Leo Messi, es lo que estamos acostumbrados a ver. Fíjate cualquier partido de la pretemporada y verás situaciones de presión que inician entre él y Luis, y detrás va todo el equipo, y si tienes a estos dos jugadores y el nivel de los jugadores que tenemos arriba implicados de esta manera, pues nada, solo hace falta decirles que disfruten, que sigan haciéndolo, que hacen disfrutar a todos los culés, y que no hay mejor noticia para el fútbol que ver a estos jugadores a este nivel. Pero soberbio, yo creo que siempre es un nivel, ¿no? Los que estamos ya acostumbrados solo podemos celebrarlo y seguir disfrutándolo.
Buenas tardes, mister. Rafael Iverso, Tutto Sport. Como es normal, mañana las portadas serán todas para Messi y Luis Suárez, pero quería centrarme en Denis Suárez y Sergi Roberto, dos que han pasado por las categorías inferiores del Barça, uno que pero ha buscado suerte fuera y luego ha vuelto, y el otro aquí a ser pesado y luego a tener su sitio. Ahora tiene dos jugadores como Samper y Munir en esta situación. ¿Qué le aconseja, el método Sergi Roberto o el de Suárez?
Son dos métodos muy válidos, ¿eh? Pero no hay fórmula secreta ni fórmula mágica. Lo que les aconsejo es que cada uno tiene que decidir en función de lo que sienta, ¿eh? Pues Sergi Roberto tuvo fe en sus posibilidades y le está llegando su merecido premio, pero porque se lo ha currado, ¿eh? Y es muy difícil estar en un sitio en el que no cuentas y tú seguir entrenando bien, seguir aportando cosas, seguir esperando tu oportunidad. Hay que ser muy fuerte mentalmente para hacer eso, y eso está al alcance de muy pocos. Y la otra opción, el otro método, el de Denis Suárez, es un método que yo considero también muy interesante, porque triunfar en este Barça, no nos engañemos, es muy difícil. Hay que tener muchísimo nivel, y aún así te la vas a jugar con los mejores jugadores del mundo en esa posición, pero es un método también muy válido. Te permite la oportunidad de ver otros fútbol, otra manera de ver el fútbol en otros equipos, de ver la realidad. Muchos jugadores que suben del filial están acostumbrados sobre todo a atacar y les cuesta más defender. Cuando van a otros equipos ven que el fútbol tiene dos fases muy claras del juego, y los dos métodos son válidos, pero no tengo la fórmula secreta para cada jugador. Yo les diría que sigan su instinto, su corazón, en función de lo que vean, de lo que perciben, y nada más. Luego el futuro dictará si se lo merecen o si no.
Hola, buenas tardes. John Bucky, del Mundo Deportivo. Después del partido que hemos visto de un gran nivel atacante, tanto con Messi, Luis Suárez, Arda Turán, que también es uno de los jugadores sorpresa, Munir ha salido. Usted dijo hace unos días que estaba interesado en un delantero centro. ¿Sigue interesado en que la plantilla se refuerce con un delantero? Llega Neymar dentro de poco.
Y Rafa, ¿no? O lo dejamos a Rafa en Brasil ahí apartado, ¿eh? No, he dicho esa frase, es verdad, la del delantero centro, pero también he dicho infinidad de veces, y voy a utilizar la táctica de disco rayado, de que cualquier jugador que pueda mejorar nuestra plantilla, y ya veis que no es muy fácil mejorar esta plantilla, el club ha de estar siempre abierto a esa posibilidad, y ese es el camino a seguir.
Hola, Mr. Pete Jensen, Independent. Si hoy ha sido el último partido del portero, ¿con qué recuerdos te quedas de sus dos años en el Barça? ¿Y qué parte ha tenido él en los dos títulos ganados?
Es una muy buena pregunta que voy a contestar cuando los hechos sean otros. Entonces, creo que el club, hoy con Robert Fernández, dará la opinión sobre este tema y yo me pronunciaré cuando, si es que sucede algo, cambien los hechos.
Última pregunta, Xavi.
Hola, ¿qué tal? Luis, Xavi Riera para Tres Media. Antes te preguntaban por el partido de Messi. Sé que el verbo sorprender y Messi como que no ligan mucho, pero ¿qué opinión tienes de que muestre este nivel teniendo en cuenta que estamos a 20 de agosto?
Bueno, me he extendido en una en una contestación a un compañero tuyo sobre Leo Messi. Ya estamos acostumbrados. Su nivel es siempre máximo y no es importante la fecha. Lo importante es disfrutar de lo que haces y disfrutarlo no solo él a nivel individual, con la calidad y con lo que tiene, sino a nivel colectivo. Y es siempre un placer ver jugar a Leo Messi.
Gràcies. L'equip s'entrena demà a 9:45 a porta tancada a la Ciutat Esportiva.
Doncs ja ho heu escoltat, l'equip demà s'entrena a 9:45, Ciutat Esportiva, treball postpartit després d'aquesta fantàstica jornada de Lliga. Ja heu sentit a Luis Enrique, no ha volgut fer referència ni a Bravo ni al quart davanter, només parla de fets consumats, per tant encara no hi ha res decidit en cap dos dels casos. Hem vist un Luis Enrique molt content, diu que no és normal veure aquest espectacle futbolístic i sobretot físic en aquesta primera jornada, 20 d'agost, recordem la data perquè a vegades sembla que estiguem de vacances. Ha destacat moltíssim també l'espai d'animació que avui s'estrenava, ha dit que eren poquets però que ja s'han fet sentir, imagineu-vos quan siguin molt més, i ha tornat a repetir una vegada més, després d'un partit, que està molt, molt content i se sent molt afortunat amb aquesta plantilla i aquest equip. També ha fet referència en una de les respostes, el Betis creu que té una bona plantilla, millora la de l'any passat i li augura un bon futur a la Lliga a partir d'aquesta jornada.
Gràcies, Edgar, bona nit.
Bona nit.
Edgar Fornós a la sala de premsa del Camp Nou, pendents dels entrenadors. Mira, Barça TV està parlant Robert Fernández, ja que hi ha fet referència a Luis Enrique, a veure què diu de Bravo, el secretari tècnic.
Del Barça, hi ha alguna novetat?
Bueno, tenim un principi d'acord en el Manchester, segurament m'estaràs preguntant per Claudio, i bueno, esperem esta setmana aconteciments, per lo que sí està clar, i a més sempre ho ha comentat, que antes d'obrir la porta, en este cas a Claudio, tenim que fitxar un porter.
Ha estat el Manchester el que primer s'ha interessat per Claudio i el jugador ha volgut marxar ell, o com ha anat aquesta transacció?
Bueno, nosaltres ja portem bastant de temps intentar renovar, fer una prolongació del contracte del porter, del jugador, però ell vingui en una oferta, m'he estat valorant amb moltíssima tranquil·litat perquè presses no tenim ninguna, és un porter que ha donat un rendiment extraordinari. I després d'analitzar totes les coses i després de dir-nos que volia pensar-se-ho bé, que no volia prolongar el contracte, pues, lògicament tenim que pensar en altres coses.
Fins quan estarà Claudio al Barça i si quan marxi tenim ja una alternativa?
L'alternativa la tindrem el moment que la tinguem. El més important és tindre un porter quan ell decidisca marxar.
D'acord, doncs moltes gràcies a Nora.
Doncs les impressions de Robert Fernández de Barça TV, que hem pogut escoltar ara mateix en directe, confirmant aquest principi d'acord entre el Barça i el Manchester City pel traspàs de Claudio Bravo. Sense posar-hi xifres, Robert, recordem aquests 16 milions d'euros més 4 variables que acabarien amb Bravo lluny del Camp Nou i defensant la porteria de Pep Guardiola al Manchester City, i no donant pistes sobre el substitut, però en tot cas ja us hem anat explicant que Silesen, de fet avui l'Oriol Domènech a Mundo Deportivo confirmava l'acord Barça-Ajax ja perquè Silesen sigui el substitut de Claudio Bravo, 5 temporades al Barça pel porter de l'Ajax, porter de 27 anys. He d'anar tancant ja zona alta d'entrada. Raül, Marc, del que ha dit Robert, del que ha dit Luis Enrique, alguna cosa més que vulgueu apuntar?
Del que ha dit Robert, que serà doncs demà, dilluns o dimarts, però és evident que Bravo marxarà cap a Manchester i que Silesen, que avui ja no ha jugat amb l'Ajax, i de fet ho ha fet Onana, o està fent, perquè em sembla que l'Ajax jugava a aquesta hora.
7:45.
Deu estar a punt d'acabar. Onana, un porter format al planter del Barça, que Camarones, sí. Per tant, ves per on, la sortida de Silesen cap aquí l'aprofitarà Onana per jugar amb l'Ajax. Vaja, el pas més que ha donat avui al club és admetre aquest principi d'acord amb el City, i encara no poden, suposo, anunciar l'acord amb Silesen, malgrat que deu estar fet, però ja saps que això fins que no està signat i barrat, doncs els clubs són sempre molt, molt conservadors, però vaja, definitiu, hem vist l'últim partit de Claudio Bravo avui al Camp Nou, i jo interpreto que això vol dir també que Ter Stegen estarà a punt per jugar a Sant Mamés. Vull dir que suposo que el club no arrisca que debuti si l'escena a Sant Mamés, o sí, vaja, ho veurem, perquè jo crec que encara estan pendents de l'evolució d'aquesta lesió de genoll.
Està jugant, perdona Marco, Nana, com diu el Raül, 1-2 per l'Ajax contra el Willem segon quan carai, queden 25 minuts perquè s'acabi el partit.
Marc. Re, que això de Bravo és qüestió d'hores, qüestió de dies, quan ja ho expliquen i ho expliquen a Barça TV, és que això ja és cosa de detalls, una pena, perquè és un gran porter Claudio Bravo, però si no havia d'estar doncs convençut o prou content aquí, doncs crec que és una bona solució i un bon perfil el de Silesen, un jugador amb una bona edat, amb experiència a la selecció i amb un equip guanyador com és l'Ajax, amb una excel·lent sortida de peus i un porter regular. Regular vull dir que és constant, que no fa grans errades, tampoc grans aturades, però crec que és un porter idoni per les característiques que té, venia a ser, suposo que un segon porter de Ter Stegen, em sembla un bon recanvi, alhora que, com ja hem dit alguna vegada, no entenc llavors el paper de Masip aquests anys ni a l'equip, però bé.
Sí, aquest és un altre tema.
Un altre debat, sí.
Sí, el del tercer porter. Raül, Marc, que vagi bé.
Vinga, salut.
Bona
salut.
Nit. A les 9 i 10, a la zona mixta, Sergi Roberto amb la Marta Ramon.
Sí, estem amb Sergi Roberto, l'escoltem.
Per què esteu un tan bon nivell físic en aquest moment, a l'agost, quan és tot just inici de temporada? O físic o en general, de rendiment?
Bé, crec que és una mica de tot, físicament, tàcticament, crec que l'equip està a un gran nivell. A la pretemporada hem pogut treballar molt bé, no hem anat de gira, per tant hem tingut més dies per treballar tot. I bé, els jugadors que s'han incorporat més tard de les seleccions també han tornat a un gran nivell, les noves incorporacions també ens estan ajudant moltíssim, i bé, crec que entre tots estem fent un gran inici de temporada i aquesta és la línia a seguir.
Quan es veu un partit així de Leo Messi, què se li diu a l'argentí? Què li dieu al vestidor?
Bé, nosaltres és que cada dia ens ho demostra, per tant estem molt contents de que estigui amb nosaltres, tenir el millor jugador del món amb nosaltres, la veritat és que és un plaer, poder jugar amb ell ho fa tot molt més fàcil i bé, que segueixi així, Leo mai es cansa, sempre vol més i crec que és una de les claus d'aquest equip.
Enrique ha dit que ha estat gairebé un partit perfecte, es pot començar millor la Lliga, Sergi?
Bé, crec que hem començat molt bé, llàstima que ens han fet dos gols, aquesta potser és la nota negativa, però bueno, crec que l'equip ha fet un gran partit, un gran nivell des del principi fins al final i bé, aquesta és la línia a seguir, ara ja a descansar i preparar el pròxim partit.
Ets conscient que està substituint segurament la baixa més complicada del Barça d'aquesta temporada, que és Dani Alves, i quines són les coses que més et costen en aquesta posició encara?
Bé, encara és una posició relativament nova per mi, ara ja estic més acostumat, amb els partits em vaig acostumant més en aquesta posició, a aprendre més els moviments defensivament, potser el més nou per mi és la part defensiva, però bueno, crec que ho estic fent bastant bé, però bueno, sempre es pot millorar i aquesta és la línia a seguir, ara seguiré treballant, seguiré millorant els aspectes que es poden millorar i bé, a intentar ajudar l'equip.
Quin valor li dones avui a ser titular avui, a l'inici de la Lliga?
Bé, la veritat és que estic molt content, però bueno, com et dic, l'important és la victòria de l'equip, el gran partit que hem fet des del principi fins al final i aquests tres punts que ens permeten estar amb aquest bon nivell i a seguir treballant.
Sergi, moltes gràcies. Fins aquí les paraules de Sergi Roberto, se'ns l'emporten, molt content, molt satisfet, com tots els components del Barça aquesta nit.
I la veritat és que ha fet un partit com per estar content avui Sergi Roberto. Rakitic, Sergi Roberto, la zona mixta, dos dels clàssics, no parlarà ningú més, Marta?
No parlarà ningú més, de fet ja quedem dos gats i mig, una expressió que ja faré clàssica, tothom ja ha anat recollint i ja no sortirà ningú més.
Un dia preguntarem això del mig. Que vagi bé, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
La Marta Ramon, l'Edgar Fornós, en Raül Llimós, en Marc Guillén, en Joan Maria Pou i el control tècnic al Camp Nou, Ariadna Ajuda'm, Xavi Cupido i Raül Orgales. Sí, Anna, no, perdona, Raül, que no ho recordava. L'Ariadna Oriols està tocant els botons aquí a l'estudi de RAC1. De seguida, Albert, Toni, Miquel, Aleix, parlem de la porteria, encara algun fil més estirat del partit del Barça, però se'ns acumulen les novetats. D'entrada, el partit de bàsquet a Rio, com el tenim, Edu?
Doncs a l'últim minut del segon quart, a punt d'arribar al descans, 14 amunt les nord-americanes, 45 a 31. Està fent molt bé Espanya, liderada per Alba Torrents, la mallorquina. El que passa és que aguantar el nivell de les nord-americanes és complicadíssim. Espanya l'ha aguantat fins ben entrat al segon quart, però a 35 segons per arribar al descans, 14 avall, Estats Units 45, Espanya 31.
Para bé l'orella, Edu, que d'aquí una hora comença el Sevilla Espanyol i tenim 11 al Pizjuán dels dos equips, de fet, de l'Espanyol i del Sevilla. El Sánchez Pizjuán, Damià López, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume.
I Gerard Costafreda, hola Gerard, bona
hola,
nit.
Hola, Molló, bona nit.
A veure amb quin 11 surt en el primer partit oficial de la temporada. Quique Sánchez Flores, Gerard.
Doncs fixa't, amb només 3 jugadors que no hi eren la temporada passada, aquest vespre al Pizjuán és titular Piatti, és titular Baptistao, també Roberto Jiménez, són les 3 novetats respecte a la temporada passada. L'11 de Quique Sánchez Flores aquí a Sevilla és el format per Roberto a la porteria, amb Javi López, Álvaro, Óscar Duarte i Rubén Duarte en defensa, el doble pivot Víctor Sánchez i Pape Diop, la línia màgica de l'Espanyol amb Gerard Moreno de mitja punta, a l'esquerra de Gerard Moreno Piatti, a la dreta de Gerard Moreno Hernán Pérez i al davant el brasiler Baptistao.
Qui juga pel Sevilla? Tenim també l'11 de Sant Paulí.
Amb Sergio Rico a la porteria, d'entrada el situem d'aquesta manera, amb tres defenses, amb Mariano Pareja, que és novetat a la convocatòria, i Mercado en defensa, en el perfil correctiu al centre del camp, en Zonzi, per davant d'en Zonzi, Kiyotake i el Mudo Vázquez, a l'esquerra, ben obert a l'esquerra, Vitolo, ben obert a la dreta, Sarabia, i al davant dos davanters, Ben Yedder, el francès, i Vieto, l'exfutbolista de l'Atlètic de Madrid.
Aquests són els protagonistes del Sevilla Espanyol. Imagino que un dia fresquet avui a Sevilla, Dami, eh?
Mira, just ara, quan entràvem al camp fa una estona, sobre les 9 de la nit, hem vist un termòmetre al centre de la ciutat que marcava 36 graus.
Ja.
Que això pots imaginar Sevilla a l'estiu a les 3 de la tarda, 36 graus, i pots pensar que és normal, però a les 9 de la nit, avui el sol, Jaume, era una autèntica làmpara que no donava treva. Però bé, avui es podia caminar més o menys per la ciutat, però a l'ombra, havies de buscar l'ombra com fos, i veurem quina afectació també té, perquè saps que això a l'estiu la gent fuig de Sevilla. També avui ja és 20 d'agost, per tant entenem que la gent ha anat tornant, i en principi doncs és el primer partit no oficial, perquè la setmana passada el Sevilla ja ha jugat aquí contra el Barça a Supercopa d'Espanya, però també hi ha la il·lusió de veure el debut de l'equip de Sant Pauli a la Lliga contra l'Espanyol, un debut que ha generat certs dubtes, però on jo crec que no s'ha tingut en compte que abans de jugar contra el Madrid i contra el Barça van guanyar els 6 partits de pretemporada que van disputar, però també ja veiem força gent per aquí per la rodalia, és a dir, que força il·lusió. Ara estan passant la Manguera i déu-n'hi-do com estan regant el camp, però sí que un dia molt, molt, molt calorós, tal com te'l pots imaginar en ple mes d'agost aquí a Sevilla.
Perfecte, Damià, Gerard, fins ara.
Fins ara.
D'aquí una estoneta tornarem al Sánchez Pizjuán i ens hi quedarem de fer per viure a RAC1 al Sevilla Espanyol. I acabo aquesta roda ràpida al miniestadi on està jugant el Barça B des de fa una estona, l'estrena a la Lliga de l'equip de Gerard López aquesta temporada, n'està pendent l'Oriol Petit. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume.
De moment ha començat molt bé el filial.
Sí, ha començat amb bon peu aquest filial de Gerard López. 2-0 ja el marcador quan estem a punt d'arribar al minut 33 de partit. Dos gols de Marc Cardona, un dels nous, un dels fitxatges d'aquest estiu, el davanter lleidatà, que ha marcat el minut 12 de rematada de cap, i el minut 20, aprofitant una pilota morta dins de l'àrea, que no ha perdonat, i el Barça domina el marcador i domina també el joc. Està jugant en camp contrari, està creant moltes oportunitats de perill davant de l'Atlètic Saguntí, un debutant a la categoria de bronze, aquest equip valencià que s'estrena a la segona B i de moment no ho està fent amb gaire bona inspiració.
L'11 del Barça B,
sí,
quin ha estat?
L'11 del Barça B, que és Suárez a la porteria, Nili en banda dreta al lateral, Tarín i Martínez a la parella de centrals, Palencia en banda esquerra, mig del camp per Fali, Alanyà i Chemi, i al davant Alfaro, Perea i el golejador Marc Cardona.
Gaire ambient al mini, s'ha animat alguns dels aficionats que han anat al Camp Nou a passar pel mini?
La veritat és que no hi ha gaire gent. El club i el mateix Gerard López esperaven que molt públic s'acostés aquí després del partit del Camp Nou, però jo m'atreviria a dir que mala entrada. La tribuna presenta un aspecte més aviat buit, al lateral no hi ha pràcticament ningú, i sí que destaquen una cinquantena d'aficionats que han vingut des de València per animar l'Atlètic Saguntí.
Quin minut ara el partit?
Minut 34 de partit, es manté aquest 2-0 a favor del Barça B.
Doncs estarem pendents amb l'Oriol Petit. A veure, aquí l'estudi amb l'Albert Llimós, amb Antoni Brosa, amb l'Aleix Parisem, amb Miquel Agut, la porteria. Després de la confirmació de Robert d'aquest principi d'acord amb el Manchester City, Albert, com ho veus tot plegat? Si l'he sent, que no, és veritat que no el coneixem, però és un perfil de porter, en tot cas, porter de, jo diria, de segona línia o de, o de no tan primera línia com Claudio Bravo, que és, pot ser una bona solució per tenir Ter Stegen content?
Sí, el que està clar és que passés d'una dualitat, no de tres noms, com deia sempre Luis Enrique, perquè al final Jordi Masip doncs, no ha servit o no es compta amb ell al mateix nivell, passés d'aquesta dualitat, no, de tenir dos grans porters a tenir-ne un que parteix clarament com a titular, i veurem si per jugar les dues competicions grans sempre o alguna oportunitat tindrà Don Silesen o fins i tot Jordi Masip. Jo considero que la venda de Claudio Bravo, si vol marxar, doncs l'operació és bona, són 16-18 milions garantits més un parell més en variables, doncs que cauran segur.
Us podria retardar una mica més al City, Albert, creus?
Home, amb l'urgència que té, amb l'urgència que té, clar, 33 anys, però, és veritat.
Home, el City el vol, eh?
Sí, sí, clar. Havies de jugar amb l'urgència que tenia el City, amb aquesta necessitat doncs, de solucionar el problema que tenen amb Hart i Caballero. Avui és el partit del City doncs, a la porteria. El que a mi no em convenç és la solució que busca el Barça. Jo sóc dels que crec que amb dos porters del primer equip hauria de ser suficient, i tenir un altre jove del filial, que és el que podria fer una mica d'home necessari quan arribés algun tipus de lesió o algun tipus de problema.
Totalment d'acord.
El que passa que bé, Luis Enrique doncs, ho va deixar clar en roda de premsa, que ell vol tres grans porters o tres porters de garantia a la primera plantilla, i per tant doncs, el club ha hagut de fer els deures i buscar una solució. Clar, si l'operació, i no ho dubto perquè ho diu l'Oriol, doncs Oriol Domènech, és de 13 milions respecte als 16 més 2 en variables doncs, que es pagaria, o més 4 en variables que pagarien pel Bravo el City. Clar, ja no queda tant marge perquè és un porter també de 27 anys. A mi la solució no em convenç, però se li ha donat una oportunitat, i està clar que Luis Enrique s'ha guanyat el crèdit per decidir quina plantilla vol.
Toni, com ho veus tot plegat?
Va ser bonic mentre va durar. Sí, perquè tenir a dos porters com Ter Stegen i Bravo, amb el rendiment que t'han donat durant dues temporades, doncs era un luxe, era una situació excepcional, perquè eren dos porters per ser titular, per ser número 1 en el Barça i en qualsevol altre equip, i per tant aquesta excepcionalitat doncs, l'hem disfrutat dues temporades i no la podem seguir disfrutant. Aleshores s'ha de prendre una decisió, sí, d'acord.
Estic encantat que arribaria això, Toni.
Estic d'acord, sí, sí, completament. Sí. A més a més, podíem haver-ho anunciat ja fa un any, segurament, no? Tal com respiraven un i l'altre. Però bueno, hem d'acceptar aquesta situació i prendre una decisió. A mi, la decisió que es pren d'ajudar a Bravo, de permetre-li sortir a Bravo, em sembla una decisió, com a club, correcta. Deixem-ho així. Uh-huh. La venda em sembla nefasta.
A mi,
el preu de la venda em sembla nefast. Perquè si tu tens un club comprador amb calés i que vol el teu jugador, escolta, que el pagui. I si la clàusula són 40... no em diràs que 20 és un mal preu, no em diràs que 25 és un mal preu, és una ganga, continua sent una ganga. Per tant, apreta. A mi em sembla que vendre'l per 16 milions, més els variables que tu vulguis després posar-hi, però 16 milions, em sembla que és mal vendre una vegada més a un jugador que, a més, és un jugador que està en un nivell, diguem, en un moment molt bo.
Sí, sí.
33, 34 anys per un porter, no m'expliquis històries, és una edat ideal. I, a més, ve de guanyar la Copa Amèrica per dues vegades, ha fet dues lligues amb el Barça impressionants, i, escolta'm, és un jugador que se'l podien rifar. I per tant, si algun club que a més té calés el vol, que el pagui, i després a fitxar a un altre porter, doncs bueno, això ho haurem de descobrir, com sempre, quan el tinguem aquí i veiem com afronta les situacions, perquè segurament tindrà...
Però perfil que sigui clarament un segon, és a dir, si ve sent, entenem que ve a jugar a la Copa.
No és Bravo.
No, per això, us està bé, no?, que sigui aquest perfil, perquè clar...
Tot i que pagues més que el que vas pagar per Bravo fa dues temporades, o dues temporades
clar,
i mitja.
Tens raó. Sí, sí.
A mi el preu de Silesen és el que em fa, sobretot, dubtar de la venda de Bravo.
Clar, o sigui, costarà gairebé el mateix comprar Silesen que vendre Bravo, com aquell que diu.
Per sí, hi ha poca diferència.
O sigui, tens un porter que ha guanyat dues lligues, que ha guanyat una Champions, tot i que no l'ha jugada, i que no té el trofeu perquè no l'ha jugada, però que formava part d'aquella plantilla, que ha guanyat una Copa del Rei. O sigui, tens un porter que ha estat dues temporades aquí donant un rendiment espectacular en un club de màxim nivell mundial, que no és l'Ajax, ho sento, és un club que ens cau molt bé i que ha estat molt important en moltes coses del futbol, com a planter i com a llavor, de la qual també se n'ha beneficiat el Barça, però que a dia d'avui no té el nivell futbolístic del Barça, i estàs fitxant un porter que té 27 anys, els mateixos que Masip, per cert,
sí, sí.
Estàs fitxant un porter que té 27 anys gairebé per la mateixa quantitat que vens Bravo. Si l'escenari fos invers, Si el Barça anés a buscar perquè estigués molt necessitat d'un porter i no estigués content Luis Enrique, l'entrenador que fos, amb el porter que tingués aquí, i anés a buscar un porter, tu vas a buscar el Cáceres de València. Sí, és a dir, no, sóc el Barça i vinc a buscar el quart davanter perquè ho he dit a tothom. Resulta sí, però... que t'esperaran amb el gust i les ganes i pagaràs
però,
el...
Però, Miquel, que el Barça fitxi el porter titular de l'Ajax, que a més és internacional i que és un jugador doncs, que al seu nivell ja és un jugador que ja està contrastat, no és, és normal que te'l facin pagar.
Clar, però llavors tu ven el teu,
normal,
també.
No, no, és que el que jo dic que l'error, jo crec, garrafal, és instal·lar en l'imaginari col·lectiu del futbol mundial una sèrie de veritats absolutes, que és que el Barça, quan compra, ha de pagar el doble i quan ven, ha de vendre per la meitat. I em sembla que Bravo és una oportunitat molt bona per trencar aquesta dinàmica i, perquè és un porter que realment el tens lligat pel tema de la clàusula i sense exigir fer-li la putada, entre cometes, i amb perdó, en el jugador d'exigir els 40 a qui vulgui comprar-lo, pots fer una rebaixa, però pots exigir molt més, pots apretar molt més, podries haver cobrat fins al doble del que cobraràs.
Jo no dic que cobris els 40 de la clàusula, però sí, sí. De 40 a 16 més 2 més 2 per
sí, exemple, sí, una
diferència. Sembla sí, que hi ha una gran abisme
de 20 cap a dalt.
Clar.
Sí, 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 estic d'acord, sí. I fins i tot amb les variables potser arribar a 30 o acostar-se als 30, és que estem parlant d'un gran porter.
De fet, s'ha anat baixant les xifres que primer van aparèixer en tornar a l'operació, parlant d'uns 25, tothom donava per val bona, potser no tots, però gairebé tothom a l'operació uns 25 milions, i a poc a poc s'ha rentat
els
16.
Entre els 25 i els 16 ja n'hi ha.
I que dos siguin pràcticament garantits, es podria haver tret alguna cosa.
Entre els 25 i els 16 tens gairebé sí l'escena.
I després podries pensar que, clar, és que Bravo, Robert ho ha dit ara, jo això no crec que no s'havia dit públicament, que és el futbolista que hi ve una oferta i demana sortir, ha dit Robert Fernández. O sigui, Bravo no ha volgut renovar amb el Barça i ha demanat sortir del club, suposo perquè s'intuïa que no tindria el rol que ha tingut aquestes dues últimes temporades.
O perquè no està content amb el rol que ha tingut, o sap que allà tindrà un rol més important, és a dir, jugarà a la Champions, que al final, jo és el que he dit sempre, Ter Stegen ha fet un sacrifici, però Bravo també ha fet un sacrifici no jugar a la Champions.
Bueno. Bravo era un futbolista desconegut fins que arriba al Barça.
No, ha sigut un bon negoci per ell, és impepinable que jugar amb el Barça dues temporades, és un gran negoci, però ell posa la balança i per mi és un bon negoci jugar dues temporades al Barça en aquest plan, però més, als 33 anys potser ja no vull, i és legítim, en aquest moment de la seva carrera, que pensi en jugar a la Champions, per exemple.
És legítim des del seu punt de vista. Clar, ara mirem des del punt de vista del Barça, que deies tu. El Barça li ha de dir, tu tens un contracte aquí firmat, i si aquest club, que és a la Premier League i que cobra el triple que nosaltres en drets televisius, no paga 32, no te'n vas. I com a professional et quedaràs aquí
entrenant
cada dia.
Tu,
doncs això hauria de fer una força de pressió als clubs en general, perquè moltes vegades es malvenen futbolistes perquè, és que crearà un problema al vestidor. Escolti'm, és un professional que cobra una pasta rufa, que es quedi aquí com a segons i no porta els diners que demanem, i punt. A mi em sembla que el Barça el malvendrà. I si l'ESN és un meló per obrir, ja ho veurem.
En tot cas, sí que té aquest perfil de segon porter, i Ter Stegen pot estar tranquil, que al final és la bona notícia, que Ter Stegen doncs es queda, que al final és el porter que volia quedar-se al Barça, es queda a gust, amb Lliga i Champions, entre cometes, assegurada, sempre que tingui un bon rendiment, i al final, si no passa cap desgràcia, la porteria del Barça estarà ben coberta, no?
És la decisió del club, no? Podríem dir, més que d'entrenador, és una decisió del club, no? D'apostar per Ter Stegen, tot i que Luis Enrique l'altre dia en roda de premsa va dir que ell no ha rebut cap tipus de petició ni pressió per part de cap dels dos porters, doncs per garantir o tenir garantida la posició de porter titular al Barça. Al final és la decisió del club, no? D'apostar pel futbolista jove, pel futbolista doncs, que té una dècada per davant, que no té Bravo, tot i que encara estigui en una edat que els porters doncs, poden jugar dos o tres anys més a un màxim nivell.
Jo matisar una mica això que acabes de dir, que és una decisió de club. És a dir, el fitxatge és una aposta de club, evidentment, però la decisió de marxar és de Bravo.
Sí, parteix de Bravo,
i per tant, no hi ha una decisió de club d'apostar més per Ter Stegen que per Bravo. És Bravo, però, que no li agrada el rol que té i en vol un altre, igual que Ter Stegen tampoc li agrada el rol que té i en vol un altre, i l'entrenador els diu, sou els dos iguals, jo us posaré quan a mi em dongui la gana, i si no us adapteu, és el vostre problema.
Ens hem perdut aquí, segurament, doncs, si entre passadissos, doncs, hi ha hagut converses de Luis Enrique, que segurament no transcendiran, perquè sabria que trencarien els equilibris del vestidor entorn quin és el rol que hauria de tenir cada porter, segurament, i per aquí en la decisió del club. que ja fa un any que s'estan trucant a la porta, Bravo l'hem escoltat, jo mateix l'he entrevistat, hem escoltat a Ter Stegen, no han explotat, però sí que han deixat entreveure doncs, que no els agradava aquesta situació. Per tant, estic segur que aquí s'ha caigut alguna cosa i Luis Enrique té molt a veure, tot i que després públicament digui que no ha rebut pressió de cap dels dos futbolistes. Ho sabem, i ho hem viscut en primera persona per les paraules que han fet ells mateixos, i això em refereixo, que el grup segurament doncs, alguna cosa, o Luis Enrique en aquest cas, ha gestionat amb ells dos de cara a aquesta temporada i quin rol devia tenir cadascú.
I si es lesiona Ter Stegen en algun
doncs
moment?
Sí, sent.
Ara, sí, la sent, clar. No.
I si s'hagués lesionat Valdés més anys, i se'n va lesionar un, que va jugar a Pinto.
Però és que amb això, no pots comptar amb aquest escenari, perquè si són dos porters que ho volen jugar tot, i si no és possible, tindràs un polvorí a dins del vestidor, al final arriba un moment que això s'ha d'acabar. I ha durat dos anys, com deia el Toni, ha estat bonic mentre ha durat, sí. I ara doncs, tocarà tenir un altre tipus de situació.
Sí, polvorí bé. Tampoc, que tampoc, jo crec que ha entensat la situació, però no arribaria al nivell de dir que ha estat polvorí.
No fins ara, però que ho podria ser a partir d'ara.
Sí, amb la situació igual, no? La sensació és que era insostenible amb el rol que tenia cadascú fins ara.
Quan els dos van a les oficines del club.
Senyals horaris de 2:15, com passa el temps, eh? Passa volant, Aleix.
Passa volant el temps. Passa volant el temps. Aprofiteu el temps, perquè la millor manera d'aprofitar el temps en aquesta època que tot passa volant és comprar-te un caddy. Sí. Què et sembla, Jaume? Un transporter o un crafter? Sí. Si només són 165 euros al mes, tens el renting modular a teva disposició a Volkswagen Vehicles Comercials. Afanyeu-vos, tempus fugit, tempus furgui. Amb Volkswagen, vehicles comercials, és de només 165 euros al mes. Un caddy, un transporter o un crafter, consulteu-ne les condicions al concessionari més proper.
Albert, Toni, teniu alguna cosa més a comentar del partit? Algun nom propi que us hagi quedat per dir?
Home, perquè... sí, per mi el partit a mi em deixa dos noms propis destacats, a part de Messi, a part del hat-trick de Luis Suárez, això ja ho sabem, i del nivell que sempre donen doncs, Sergi Busquets, Piqué, Rakitic, etc. Per mi... Sergi Roberto, la sensació que em dona és que serà el primer jugador del planter i de la Masia que s'instal·la a l'equip titular del Barça en 8 o 9 anys. Lo qual per mi, encara que sigui un ferro roent per agafar-se, ja és alguna cosa que podem, sí, que podem destacar. Perquè les coses, la veritat, és que en els últims anys no estan funcionant en aquest aspecte. Ens esperen alguns anys més en aquest mateix ritme i, per tant, doncs, si no es treballa bé, la cosa pinta magra. I aquest, per una banda, ha fet un partidàs en tots els aspectes i em sembla que ha fet bastants més mèrits que Aleix Vidal, que a mi em sembla que era un bon fitxatge i continua sent un jugador que pots tenir una certa expectativa de que ajudarà l'equip, però em sembla que Sergi Roberto s'instal·larà a l'equip titular i no diré farà oblidar Alves, perquè Alves és el millor lateral dels últims anys, el millor lateral dret dels últims anys, però realment està en totes, està darrere, està davant, no falla, no perd pilotes,
i la química amb Messi, Toni,
també sembla que té molta
dinàmica amb Messi.
És un element més, avui ha sigut capaç de donar-li una assistència i després una altra. Bueno, em sembla que ha complert en tots els terrenys, ha estat profund, ja ho he dit, és a dir, per mi avui ha demostrat que és un lateral dret de garanties, i això perquè afecta, perquè dic aquest nom, perquè afecta l'equip titular. Després, sí, em sembla que a més de l'onzè jugador, avui també tenim un nom amb el dotzè, que seria Arda Turan. Per mi el trident avui ha funcionat.
Sí, sí.
I no està Neymar.
És notícia, eh?
La Sam, no? Seria? El trident és la Sam, ara. O el Mas.
Posa-li el nom que vulguis, perquè jo amb això de batejar vaig molt peix, però realment ha funcionat, s'han entès, han combinat, han omplert els espais com els havien d'omplir, han sabut desequilibrar, han marcat tots els gols de l'equip, el primer Arda, per obrir la llauna, vull dir que també té el seu què, i a més ha participat en una jugada col·lectiva del quart gol, que l'han fet entre els tres, se l'han passat i ha acabat rematant Suárez, però hi han participat tots. És a dir, no hi és Neymar, però el trident ha existit i el trident ha funcionat, a Arda, en lloc de Neymar. I per mi em sembla que com a... Clar, estem parlant del quart davanter, jo no sé si sortirà, si entrarà, si vindrà, però a Arda estem veient que està completament adaptat, està completament integrat, sí, està influint en el joc, està sent determinant en alguns partits, està marcant gols, s'està entenent amb els seus companys d'atac i està ajudant en totes les tasques que se li suposa que ha d'ajudar, perquè jo l'he vist baixant a ajudar al lateral, l'he vist iniciant una pressió, l'he vist en diferents situacions, a part de la polivalència, que després els últims minuts acabat jugant de volant. Per tant, a mi sembla que són dos noms importants, més enllà de que després podem parlar d'un Titi, de Digne i de Dini, Denis Suárez, que són el 13è, el 14è i el 15è, no?
Sí, que és la gran notícia, no?
I que, clar, entre la temporada passada ens faltava nivell per la banqueta, i aquest any sembla ser que els relleus poden fins i tot estar donar competència en els titulars.
Gol a primera, Miquel.
Sí, ha marcat Samu Castillejo pel Villarreal. Està perdent el Granada de Paco Gémez de casa, ara mateix minut 18 de la segona part. Granada 0, Villarreal 1, Samu Castillejo.
Albert.
Dues coses. La primera, lligant amb el tema d'Arba, repeteixo, per mi molt important, i això té a veure amb Luis Enrique i amb tot el seu staff, que no és l'Arda que fa Neymar, sinó que canvien el sistema, Arda entra molt per dins, remarcar-ho, perquè aquí hi ha una feina fosca de despatxos i de terreny de joc a la ciutat esportiva molt important. I el quart gol, Arda baixa a defensar la pujada de Musonda, de l'extrem que ha entrat a la segona part del Betis. Arda dubta de si quedar-se, baixa fins a l'àrea, treu la pilota a ell, i Arda arriba per tancar la jugada amb Messi i Suárez. El Arda de la temporada passada
era un ovni.
El Arda culgros
i ara
culgros, culgros, no hagués fet un sprint per arribar a aquestes posicions. Ara va de àrea a àrea, arriba bé de pulmons i participa activament en el gol.
Hi havia un tema de ritme, com dius tu, el cul gros, hi havia un tema de ritme, com dius tu, però també hi havia un tema de no saber ben bé què fer en cada moment.
Perdut.
I ara no ho és, ara sap perfectament el que vol i com aconseguir-ho, a on s'ha de posar, com ha d'influir, quins espais ha d'ocupar, o sigui, és completament diferent.
I després el Barça guanya intimidació i joc aèri amb un Titi, perquè ja ha anat dos vegades al primer pal al primer temps on s'ha notat que és un jugador molt poderós, després les ha guanyat totes defensivament per alt, vull dir que és un jugador que pot aportar alguna consistència més en el joc aèri, aquesta intimidació, i després amb Jordi Alba, que ha tingut un frec-a-frec amb un jugador del Betis a la segona meitat, que li han anat a dir coses, i un Titi ha estat el primer en plantar-se davant del jugador del Betis que ha increpat a Jordi Alba per marcar territori. Jo crec que és un element que s'ha de tenir en compte. El Barça sempre era un equip lleuger, un equip que ha crescut potser en els dos últims anys amb Luis Enrique en aquest aspecte, una incorporació també de Luis Suárez, que és un jugador doncs, que hi va a totes, i jo crec que en Titi pot guanyar o pot donar un punt més en aquest sentit que no tens potser amb Mascherano, no? Que és un jugador doncs, que no puja als corners i que té un altre tipus de presència i de joc.
Empata el Granada, Miquel.
Sí senyor, li ha durat poc l'alegria al Villarreal. Corna, errada de marcatge de la defensa del Villarreal, i Ponce, el segon pal, posa el peu i fa l'empat a un. Queden 25 minuts pel final, empat entre el Granada i el Villarreal al Nuevo Los Cármenes.
Una roda ràpida, el miniestadi descans, Oriol.
Sí, hem arribat ja al descans amb un gol a l'últim minut de Carlos Esteve per l'Atlètic Saguntino. 2-1 ara al marcador, un gol desafortunat sobretot pel porter blaugrana Suárez després d'un córner molt tancat que no ha aconseguit atrapar. I en boca de gol, Carlos Esteve ha aconseguit aquest 2-1 que brilla ara al marcador.
I a Rio, tot decidit a la final del bàsquet femení, Edu.
Sí, ja guanyen les nord-americanes de 21 punts de diferència, a falta de 7 minuts per arribar al final del tercer quart, 60-39, necessiten molt poc per liquidar els partits, ho han fet en 5 minuts, a cavall entre el segon i el tercer quart, i a Espanya, les noies de Lucas Mondelo s'haurà de conformar i entre cometes aquest verb tenint en compte el rival en la final amb la medalla de plata.
Perfecte, heu estat Albert i Toni al Camp Nou els dos, heu notat molt l'espai d'animació? Tant com ha dit Luis Enrique?
S'ha notat, però més o menys ja hi eren aquest número de persones a l'altre gol durant aquesta última campanya, el que passa que potser no tan unificats, però pràcticament hi havia el mateix al gol sud. Jo no ho he notat en excés.
Toni? Coincideixo, hi havia el mateix, no sé si avui hi ha hagut un interès especial en que durant els 90 minuts no baixi la intensitat dels càntics, perquè es noti que hi ha alguna cosa nova, que hi ha alguna cosa bona, que hi ha alguna cosa d'això, coincideix a més amb el missatge, jo diria estereotipat, que ha llançat Luis Enrique sense que ningú li hagi preguntat des de la sala de premsa, és a dir, un missatge que ja tenia el cap per treure, perquè segurament a ell li interessa, li convé i a l'equip li agrada que hi hagi gent cridant, animant, cantant. A mi la veritat és que em sembla bé que hi hagi gent que animi, canti, el que m'agrada i vull és que amb els antecedents que hi han i després d'haver conquerit, o millor dit reconquerit, un espai de pau i de tranquil·litat dins de l'estadi, que això pues, es posi en perill per una mala praxis d'aquest projecte tan polèmic i amb tanta història com és el de la grada d'animació.
N'ha parlat Jordi Cardoner a les teles, Miquel.
Sí, n'ha parlat Jordi Cardoner, que per començar ha valorat, com Luis Enrique, molt positivament l'estrena d'aquesta antiga grada d'animació, actual espai d'animació, al Gol Nord del Camp Nou.
Jo crec que avui el futbol, jo crec que un club com nosaltres, que pregonem valors, que pregonem conductes, etc., que som exemple a moltes coses socialment parlant, també ho hem de ser amb el nostre espai d'animació, i amb això tenim la col·laboració. Jo el que sí que avui és, avui agraïm moltíssim els 5 grups que estan participant-hi, perquè sense ells tampoc hagués estat possible, i sentit, i vist, i pogut veure com tanta gent avui a l'estadi, doncs que no han parat, que realment s'hi han deixat la veu, i doncs això, molt agraït.
I també hi ha hagut una pregunta directa sobre els boixos nois, perquè, és clar, un dels interrogants d'aquest espai d'animació és saber qui en seran els integrants. Així ha respost Cardoner.
Bueno, hi ha hagut una selecció, hi ha hagut grups que han estat d'alguna forma exclosos per part dels criteris que s'han aplicat. Qui al final aplica els criteris treballant conjuntament amb nosaltres és, en aquest cas, la direcció i l'equip de Mossos d'Esquadra. Això és un tema que depèn de la Conselleria d'Interior, el que és la seguretat en l'estadi, col·laborant, evidentment, amb nosaltres. Doncs així hi ha hagut grups que alguns han decidit que doncs, consideraven que no hi volien ser-hi, de moment, i d'altres doncs, que tot i potser volent-hi ser, s'ha doncs, considerat doncs, que no hi poden ser.
Són les declaracions de Jordi Cardoner a Esport 3 just després del partit d'avui.
Tenim en línia l'Albert Llarza, que és el president del Mugàvers. Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Paraules d'elogi de Jordi Cardoner, vicepresident de l'àrea social, paraules d'elogi de Luis Enrique, la sala de premsa, que no sé si has pogut escoltar, Albert, en tot cas.
Sí, les he sentit. Sí.
Quina valoració en fas d'aquest primer dia de l'espai d'animació al Camp Nou?
Doncs que és un espai que ha costat molt aconseguir i que, evidentment, hem anat a mig gas. Ara sentia els vostres tertulians que deien que no s'ha notat gaire i que era algo similar al que hi havia al Gol Sud, i la veritat és que era així. Però hem d'entendre que tot aquest procés d'inscripció dins d'aquest espai és molt lent, es fa xuc, que ha agafat en plena època de vacances, s'han hagut de posar d'acord diversos estaments i en aquesta època això costa. I hi ha molta gent de vacances també, cosa que fa que ara mateix hi hagi vora 350-400 abonats, i avui evidentment la grada no estava a plena aquest nivell, érem vora 300, però perquè hi ha molta gent de vacances també.
És a dir, que d'aquí, vaja, quan hi hagi el pròxim partit al Camp Nou, que serà ja després de l'aturada, creus que sí que es notarà?
Jo crec que es notarà una mica, el que passa és que hem d'entendre que això és un procés a llarg plaç que durarà tota la temporada, no perquè nosaltres vulguem, sinó perquè està plantejat així, però jo crec que ja veureu que l'evolució a llarg plaç serà diferent. Una cosa és començar amb 250-300 persones, ja veurem en quantes n'acabem. Jo crec que seran bastantes més.
Nosaltres no hem vist cap tipus d'incident, però t'ho pregunto, tens constància d'algun incident?
No. La veritat és que no, ha funcionat tot molt bé. Els grups ja amb la majoria, tots ens coneixíem ja que estàvem ubicats al Gol Sud, i de moment molt bé, cap problema.
Avui, tot i que havíeu comentat que no podríeu ensenyar els vostres emblemes, sí que n'hem vist algun, pot ser?
Sí, nosaltres no hem comentat en cap moment que no podríem ensenyar els nostres emblemes. De fet, hi ha un reglament que està penjat a la web del Barça que tipifica una mica tot el reglament intern d'aquesta grada, i allà no es diu que no podem ensenyar cap dels nostres emblemes. O sigui que nosaltres els hem penjat les nostres pancartes entre les nostres banderes, com sempre, que algunes són blaugranes, algunes posen Mugàvers i altres posen els noms dels altres grups d'animació. Vull dir que aquí la feina, la nostra tasca és animar el Barça i deixar-nos la veu cada partit.
Queda claríssim. El sistema de seguretat fins que accediu al camp és feixuc? Esteu molta estona per entrar?
No és feixuc. L'única diferència d'un soci d'un altre zona del camp és que, a part d'ensenyar el nostre abonament, també hem de posar l'empremta dactilar en un lector, i si l'abonament i l'empremta donen llum verd, pots entrar. Però el procés és feixuc
fins a donar les dades al club i que les validi Mossos, etc. És una mica feixuc perquè intervenen molts estaments en tot això, començant per la Lliga de Futbol Professional i acabant pel propi club i passant per Mossos, la seguretat del club i altres estaments més. Vull dir que aquí hi ha un entramat complicat, que és el que fa que sigui lent el procés d'inscriure's en aquesta grada, però un cop estàs inscrit i ja tens l'abonament, entrar cada partit és tan fàcil com qualsevol altre lloc del camp.
Hem rebut alguna queixa de gent que era a l'estadi per un megàfon, em deies, Aleix, abans, no?
Sí, un megàfon que fa d'altaveu perquè encara se senti més els crits. Això, clar, sí. És habitual en molts camps de futbol, perquè jo recordo que a Sant Mamés, al camp de l'Espanyol, del Sevilla, ho hem vist en alguna ocasió, no? Que això anima a iniciar el càntic, aquest megàfon. Però la gent al Camp Nou no n'estava molt acostumada i algun oient s'ha queixat.
Puc fer un aclariment al respecte?
Sí.
Senzillament, no és un megàfon, és un sistema de megafonia propi de la grada. Què ha passat avui? Que com que la grada no està plena, el sistema de megafonia està pensat pel màxim número d'integrants de la grada, que són quasi 1.300 persones. Avui, com que érem vora 300, que faltava un gruix de gent important que amortigui el so, però aquest sistema de megafonia està en totes les grades de tots els grans equips d'Europa i serveix per coordinar càntics. Evidentment, coordinar 1.300 persones perquè totes cantin a la una, no es pot fer amb un megàfon petit, no ho pots fer a pèl, sinó que ho has de fer amb un sistema de megafonia, perquè si no és impossible. D'aquesta manera s'aconsegueix que els càntics comencin tots igual i hi hagi un pulmó fort que després pugui seguir la resta del Camp Nou.
No, la pregunta per l'Albert, què tal? Bona nit, Albert, que hem parlat abans que ens hem vist a l'estadi, era si es pot arrossegar tot el públic del Camp Nou per aquesta singularitat que té, si es pot fer que sigui un unisson tot el Camp Nou, perquè sempre s'ha dit que el públic del Camp Nou és molt especial, vull dir que li agrada gaudir d'una altra manera a com ho concebeu vosaltres de l'espectacle que és el futbol.
Sí, clar, a veure, nosaltres ja entenem...
Té en compte el volum també de turismes, de gent turista, de gent de fora, doncs, que sí, últimament hi ha a l'estadi.
Sí, 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 sí. Nosaltres fa més de 20 anys que estem reclamant que el Camp Nou necessita un espai d'animació, una grada d'animació, una grada jove, s'ha dit de moltes maneres. Nosaltres al final ja hem aconseguit que des del club s'entengués que al final ja no era que es necessita una grada per animar, sinó que hi ha bastanta o molta gent del Barça que és sòcia, perquè recordaré que tots els integrants d'aquesta grada són socis, que viuen el futbol d'aquesta manera, que el viuen animant l'equip durant els 90 minuts, que els costa molt estar assentats, que els costa molt estar callats, i això no només passa al Barça i és una gent minoritària, sinó que hi ha bastanta gent, ¿vale? Perquè ja veureu com aquesta grada s'acabarà omplint, i això passa a tots els camps d'Europa. Hem d'entendre que hi ha gent que viu al futbol perquè el futbol, al cap i a la fi, és una qüestió de passió, d'identitat. Els equips representen ciutats, poblacions, i això fa que tu visquis les coses amb molta passió. Hi ha rivalitats amb altres equips, i és aquesta la cosa que fa que hi hagi gent que ho visqui intensament i que pugui encoratjar els jugadors a aconseguir la victòria, que al final és el que fem.
Toni, una última pregunta.
A veure, només volia preguntar-te una cosa molt senzilla. Esteu tranquils?
Sí, clar, estem esgotats perquè el procés fins a arribar aquí ha sigut molt llarg i molt feixuc, però el que deia dels diferents estaments, i estem esperançats que això anirà més i que al final tindrem una grada com Déu mana i que podrem estar animant el Barça com Déu mana.
Perfecte, Albert, tant de bo sigui així. Gràcies, bona nit.
Vinga, a vosaltres, bona nit i visca el Barça.
L'Albert Llarza, president del Mugà Barça, agafo el relleu d'aquesta última pregunta a Toni, li preguntes perquè bé, hi ha aquesta sensació que, jo ho deia abans de començar el partit, jo afirmo en que no hi hagi cap problema, l'ambient que hi hagi a l'estadi, mira, escolta'm, no sé què passarà, tant de bo es noti molt, tant de bo es noti molt, però com a mínim firmo això, que no hi hagi cap problema durant tot l'any.
Tots, jo crec que afirmaríem això, no? Però hi ha un historial, d'enfrontaments, hi ha un historial d'incidents, hi ha un historial d'individus, de grupets o de grups organitzats que busquen l'escletxa per introduir-se i fer els seus negocis i fer les seves coses, i això ha provocat inseguretat, i fins i tot dins dels grups de la gent que vol anar a animar i que vol destacar-se animant i portar emblemes, en fi, el Mugà, Sant Coler, diversos grups. Hi ha un historial d'això. Li preguntava si estaven tranquils justament per això, perquè no sé si el procés diu que és farragós perquè realment hi ha un control molt exhaustiu, si, si això el que fa és que li genera aquesta tranquil·litat de dir aquí entrarà qui ha d'entrar i no entrarà qui no ha d'entrar, sobretot. És a dir, si això es porta d'aquesta manera, es porta bé, els Mossos ho controlen i no hi ha, doncs, diguem, ningú bada, doncs, bueno, doncs segurament tu i jo estarem contents de poder dir d'aquí sí, un home. Any, d'aquí dos, de que no hi ha hagut incidents i de que el Camp Nou continua sent un espai de pau dins de lo que és el seguiment del futbol.
Uh-huh. Anticipo alguna de les coses que es llegiran demà a l'hora, perquè precisament he estat treballant en aquest tema. Uh-huh. La tranquil·litat d'aquest tema de la que parlava el Toni. A dintre l'estadi és molt difícil que passi alguna cosa, perquè tothom que no ha entrat a dintre n'és conscient que estan sota la lupa. Parlo, els baixos nois no poden estar dintre de l'espai d'animació, alguns d'ells de forma individual s'ha apuntat a algun dels grups, sobretot suporters Barça, i forma part de l'espai d'animació, i això té gent a dintre. El que passa com a grup organitzat no hi poden ser. A dintre l'estadi és molt difícil. El que passa sí que és veritat, doncs, que algun punt d'intimidació hi ha hagut en els darrers dies, missatges com la calle es nuestra, avisados estáis, s'han vist a través de les xarxes, doncs, sobretot senyalitzant a algun d'aquests grups doncs, que ara formen part de l'espai d'animació, però entenc que també doncs, tot això és fruit d'aquestes negociacions frustrades que el Barça va tenir amb els boixos nois, van tenir un parell de reunions i el Barça finalment els hi va dir doncs, a través d'un SMS doncs, que no podien participar d'aquest espai d'animació. Avui s'ha viscut un moment i dic que al Camp Nou no passarà res. Uh-huh. No poso la mà al foc pel que pugui passar algun desplaçament, espero que no, i que tot sigui fruit d'aquest calentament d'aquest grup de boixos nois doncs, per quedar-se fora d'un projecte doncs, que ell també se sentien seus. Avui, una hora i mitja abans que comencés el partit, hi havia una vintena de persones de seguretat del club, els que manen a tots els nivells de logística i seguretat al Camp Nou, doncs, just a l'entrada de l'espai d'animació. La gent anava a entrar amb molta facilitat, es fica al dit i entres, ha hagut algun problema, però molt pocs. I de sobte han marxat a Fonton perquè està tot sota control, anava a entrar la gent sense problemes. Al cap d'una estona han aparegut una quinzena, vintena de boixos nois, s'han quedat allí mirant a escassos 15-20 metres de l'espai d'animació i ràpidament han tornat a venir tots els membres de seguretat del club, un dispositiu de Mossos d'Esquadra on s'ha posat per allí. Bueno, uh-huh. Ha hagut aquesta calma tensa durant 10-15 minuts, no ha passat res, però sí doncs, que aquest run-run, doncs, què passarà, no? De que tots els actors implicats en aquest moviment, podríem dir, ni algun, com ha dit el senyor Cardone, doncs, que s'ha volgut que quedi fora, i ara hem de veure com avança tot això i si hi ha alguna conseqüència, malauradament, doncs, sobre els grups que s'hi han volgut impulsar aquest moviment de l'Arada Jove. Supporters Barça és el grup majoritari, són 140, podríem dir, són els que tenen millor relació amb la part dels boixos nois que es queda fora, i segurament que algun boix a nivell individual s'ha integrat amb ells, i l'altre gruix important de l'espai d'animació dia d'avui són els almogàvers, que representen tot el contrari. Esperem que amb el temps tot això continuï com ha anat avui, que ha estat una festa, se'ls ha vist ballar i doncs boixos nois doncs, han estat disseminats a les seves posicions naturals i localitats naturals que tenen a l'estadi del Camp Nou. Ara bé, que veurem què passa, doncs perquè jo crec que hi ha alguna cicatriu doncs, que encara està oberta per com s'han dut a terme aquestes negociacions, i avui la imatge aquests 10 minuts, 15 minuts doncs, de 15 tios allà al mig plantats, mirant, avui en posició totalment tranquil·la, sí doncs, que ha creat aquest cert neguiteig a dintre del club.
Doncs esperem que no passi res, que no hàgim de lamentar cap incident. Toni, Albert, que és tardíssim, gràcies per haver-nos acompanyat i fins la pròxima.
Gràcies a tu.
Bona nit als dos. Aleix, algunes dades abans d'acabar.
Vinga, ho rematarem tot plegat, i el Toni i l'Albert abans de marxar de l'estudi, que no es perdin ara l'actuació musical.
Espera, encara hem de fer una trucada abans.
Perquè avui tocarà la polca com sí, ningú, després d'aquest 6-2. Un 6-2 que ens deixa la vuitena temporada consecutiva estrenant-se amb victòria al Barça. Ja són 8 temporades seguides guanyant el primer partit de Lliga. El Betis, que acumula 15 partits de Lliga a l'estadi sense guanyar. 6 gols del Barça al Camp Nou. L'any passat es va veure 4 vegades en partits de Lliga. L'any passat el Barça va ser capaç de fotre 4 toves al Camp Nou amb 6 gols. El rècord de les últimes temporades el trobem l'any 2011. 8-0 contra l'Osasuna, també en partit de Lliga. Noms propis, Luis Suárez, 7è hat-trick de la seva carrera amb la samarreta del Barça, i 88 gols amb el Barça. Luis Suárez, que està a punt de ser centenari també pel que fa als partits. Messi, 91 doblets amb el d'avui, 314 gols a la Lliga, 456 com a futbolista del Barça. I per últim, Luis Enrique, que porta 99 victòries com a entrenador del Barça. Sant Mamés pot ser centenari.
Perfecte. 7 minuts per les 10 de la nit. Com el primer cop. De seguida marxem cap al Sánchez Pizjuán, Sevilla Espanyol a un quart d'11, com el primer cop que una persona entra al Camp Nou és molt especial, i aquí el Barça juga a RAC1 parlar amb gent que s'estrena al Camp Nou. Saludo la Pilar. Hola, Pilar, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Avui podríem dir que la família s'ha estrenat al Camp Nou en un dia molt, molt especial, perquè és l'aniversari de la teva parella, de l'Albert.
Exacte, del meu marit. Avui fa 35 anys i per celebrar-ho hem volgut també estrenar els nens al Camp Nou. I què millor dia que avui? El Martí, la Júlia i la Laia. Doncs ha sigut la primera vegada que han anat al Camp Nou, al partit. I hem gaudit molt, hem disfrutat molt. La veritat és que s'han portat molt bé.
Sí? No han plorat, sí, sí. Allò, tot i l'ambient, tot bé,
Sí, i bueno, la Júlia i el Martí són bessons, que tenen 22 mesos.
Sí.
I la Júlia i el Martí cantant, aplaudint. El Martí ha plorat una miqueta, perquè li feia una miqueta de por al soroll, però vaja, el sisè gol ja... Jo crec que plorava d'alegria, perquè, aviam, ell és un crac. Com diu el meu tiet Vicent, és un crac i és un nen que va connectat amb oxigen, que van ser prematurs, i avui ha vingut a saludar a l'altre crac, el Messi. Llavors, avui hem gaudit molt. El Martí i la Júlia molt. La Laia ja ho ha vist clar, i a la mitja part s'ha dormit.
Ja ho veia guanyat, La Laia té 6 mesos,
Ha dit, és un bon partit, i jo ja vaig fent horetes de son.
Molt bé.
I molt bé, ho hem passat molt bé. La veritat, ha sigut un dia molt especial per nosaltres.
Sou de Terrassa, Pilar?
Sí, som de Terrassa.
Molt bé. I què, si podeu, repetireu l'experiència?
Aviam, és difícil la logística, perquè ho hem hagut de coordinar amb l'oficina d'atenció especialitzada, el soci, a qui agraïm tots els tràmits que han fet, perquè ho han fet estupendo. I també, ja us dic, el Martí és un nen que va connectat a l'oxigen, i clar, hem de moure moltes màquines, bueno, portem una màquina d'oxigen, una altra que li conta com es troba ell, però vaja, segur que s'animen i ens animem tots, i aviam si un altre partit així, aprofitem i tornem a gaudir com avui.
Perfecte, Pilar, doncs tant de bo sigui així. Un petó i una abraçada a tota la família. Felicita l'Albert de part nostra, que encara hi som a temps. Molt bé, doncs felicitats, Albert. I gràcies, Pilar, fins la pròxima.
Molt bé, moltes gràcies, un petó molt fort. I deixeu-me saludar i fer una abraçada molt especial a tota la família i a tot l'equip de Sant Joan de Déu, que en especial a l'equip de neonatologia, que ens tracten molt bé, i els meus nens són fruits, i són la millor joia que tenim. I escolta, tot i les retallades del sistema sanitari, són un equip a qui agraeixo moltíssim la seva feina. Doncs, un petó molt gros. I la vostra feina també ens ajuda molt, perquè ens porta moltes estones. Hem estat en estones difícils, us hem estat escoltant, i vaja, ens heu donat l'alè que necessitaven.
Doncs
moltes gràcies per tot.
Ho celebrem. A vosaltres, a Pilar, que vagi bé, bona nit.
Gràcies.
La Pilar, que avui s'ha estrenat al Camp Nou, i ho ha fet d'aquesta manera, amb un 6-2, amb aquests bessons, amb Martí i... ara m'he oblidat del...
La Júlia.
I la Júlia. Gràcies, Ariadna, la nostra tècnica. Bona memòria. I la Laia, la petita la Laia, de 6 mesos. Tota la família, amb l'Albert, que avui feia anys, han pogut gaudir d'aquest 6-2. Històries com aquesta de la Pilar les anirem explicant. Quan el Barça jugui a casa, sempre buscant culers que s'estrenin al Camp Nou, siguin petits o no, o siguin grans, I quan jugui fora de casa, ja sabeu, per exemple, a Sant Mamés, buscarem un culer que sigui a l'estadi, que sigui a Bilbao diumenge que ve.
Que maco estrenar-se al Camp Nou, és una experiència inoblidable. Com una experiència inoblidable és veure Jaume Molló trucant la polca del 6-2 avui de la victòria. aquesta polca com és? Polca Nights. Polca Nights ha donat una altra victòria al Barça, aquesta estrena a la Lliga, magnífica, amb un gran Leo Messi, amb un hat-trick de Luis Suárez, 6-2. Ja sabeu que si us agrada l'acordió, el millor de tots és Jaume Molló. I si us agrada el pernil, El Charro.
Passión por el jamón.
El trobareu a la majoria de xarcuteries del nostre país i també a la central del Charro, al carrer Mallorca 654 de Barcelona. Denominació d'origen...
Guijuelo!
Fets i coratge...
Soto Serrano!
I com sempre, sortejarem un pernil El Charro entre tots els oients que ens han escrit. A veure,
aquest dit innocent.
El sistema. A veure, sí. Prem aquí. Primer farem el hashtag l'empanat. Seleccionem.
El que tu diguis.
Hashtag... empanat, sí. Perfecte, ja gira. I
la
li ha tocat...
de la Sagrera, eh?
Sí. Sí. Li ha tocat a un oient que ens ha escrit un tuit amb aquest hashtag que es diu @p_d_pereza. P de pereza, aquest oient se'n va a sopar o a dinar a l'empanat.
I ara... I el Charro, passió por el jamón.
Dóna la volta, fracú, entre tots els missatges. Mira, la Laura Arenas, @larenasse, amb dues esses, un pernil, El Charro.
Gràcies, Aleix. Bona nit.
Adéu-siau. Bona nit. Me vaig a veure al Brasil, la final olímpica.
Molt bé.
Vinga,
el que tu vulguis. En Miquel, queda't aquí. Continuarà amb nosaltres en el Sevilla espanyol. Hola, Solsona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs preparat per l'estrena d'aquest il·lusionant espanyol?
Sí, ja fa un parell d'hores, que estic ja escalfant.
Molt bé. D'aquí un quart d'hora, Sevilla espanyol. Fem un parell de minuts de pausa i de seguida tornem. I ens quedem al Pizjuán.
El Barça Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm, BMW Barcelona Premium i GoldenPark.es.